Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir tot fet. Jessica, això no és el meu repertori, evidentment.
No, no, el teu, m'has sorprès, aquest, però... amb un registre totalment diferent.
Però,
m'encanta.
Mira, aquí he vingut a jugar, no?
Sí.
Però per què? Per què? Per què jo vull ser rei? No, vull ser rei, no, t'ho regalo. Però aquesta cançó ens va marcar a la nostra generació.
Els pets.
Els pets.
Els pets.
Correcte. Doncs, perquè avui parlem de l'ambició. Parlem d'una òpera... Això és tu com ets ambiciós? Ets una persona molt ambiciosa? Fins a on voldries arribar? Quin és el seu somni?
No sóc ambiciosa.
No?
No. O sigui, d'ambició... crec que no ho sóc.
Podria ser ambició professional, com podria ser ambició personal. Però, bueno, imagineu-vos una cosa. Imagineu-vos... Ara jo m'imaginaré, sense saber quines són les teves ambicions ocultes.
Ja, en aquest podcast ja t'he explicat secrets, t'he explicat fins i tot el que canto a la dutxa. O sigui, aviam, què
més? Bueno, doncs ens imaginem... A veure, per exemple, imagina't que et fan... Que jo què sé, que et tiren les cartes del tarot...
Mm-hmm.
Una bruixa, o et llegeixes la mà, o les restes del cafè, jo què sé, la carta astral, no en tinc ni idea d'aquestes coses, però et llegeixes el futur i et diu que seràs directora general de TV3.
Uf.
Tu que ets periodista, val?
Uf.
Que és algú, imaginem que és algú que t'agradaria, potser no, però bueno, m'estic imaginant que li agradaria una periodista com ambiciosa. I després, que també et vaticina que més endavant, a més, seràs... jo què sé, directora general de Radio Televisió Espanyola i guanyaràs un Premi Ondas. Vale? Jo què sé. Vale, potser no és el teu perfil, però imaginem-nos així. I tan bon punt surts allà, reps una trucada que, efectivament, et criden de TV3 perquè t'imiteix qui sigui que, i tal, i que efectivament
i que
et fan...
també.
Pensat en tu i que t'ofereixen el rol d'això, de directora de TV3. Però què passa? Que per ser, per tenir el Premi Ondas, més endavant, que dius, ostres, això s'ha complert el vaticini, ara jo estic, el meu destí em crida a guanyar aquest Premi Ondas. Però per guanyar aquest Premi Ondas has de fer un delicte molt greu, com matar algú o fer alguna cosa molt forta.
Començo a sospitar per on vas. Però no ho faria mai de la vida.
No podries viure amb aquesta culpa, oi?
No, i a més que tampoc... Si, aviam, si fos la meva ambició, no mai de la vida.
Efectivament.
Faria una cosa així.
Doncs avui aquesta òpera va d'això, ara...
També et dic que queda molt bé en un podcast...
Què?
Dic que no ho faria mai.
Queda no? Gravat.
Sí, clar, si pensés que sí, tampoc ho diria.
Com mori algú i et donin un Premi Onda, series molt sospitosa.
Sí, i a més està gravat, tens la prova. Posem sintonia. Benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que tinc aquí al davant.
Hola.
Ja fa una estoneta que estem parlant aquí a l'estudi. Us parla Jessica Sotodossos des de Cugat Mèdia, des de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'associació Apròpera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Jo ja crec que sospito per on anem.
És que t'acabo d'explicar la història d'aquesta obra, que avui parlem de...
Macbeth.
Macbeth, de Giuseppe Verdi. Doncs t'he explicat bàsicament la història, però en la versió periodística. Però sí, veurem que a Macbeth li passa exactament això, que té, després d'una batalla, es troba unes bruixes que li prediuen el futur. Li diuen que serà senyor de Cawdor i que serà rei d'Escòcia, perquè això passa a Escòcia.
I això és el que ell ambiciona.
És el que ambiciona més, és el que màxim passaria. Però, clar, quan li diuen que sí, que efectivament el fan senyor de Cawdor i es queda amb un pam de nas pensant, ostres, això era veritat, diu, home, doncs per ser rei hauria de matar a Duncan, el rei. I la seva dona, Lady Macbeth, aquí el burxa fins al final, és un personatge molt interessant.
És el personatge d'aquesta obra.
Jo diria que sí, eh?
És el gran personatge.
Aquesta obra es diu Macbeth, però podria ser Lady Macbeth.
Lady Macbeth.
I la qüestió és que és això, de l'esperit de l'ambició humana, de la capacitat dels remordiments, de fins on arriba, i bé, té una profunditat psicològica com només ho podem trobar en les obres de Shakespeare.
Parlem de Macbeth. I què hem de saber?
Si no coneixes Macbeth, has de saber que és una òpera en quatre actes de Giuseppe Verdi, amb llibret de Francesco Maria Piave, una altra vegada, ja ens ha sortit.
Ja comença a sonar, tots aquests coberts.
Sí, Verdi i Piave. Te'n recordes? Piave havíem parlat de Traviata, i no sé si d'alguna més, de... Bé, en Piave havia fet àries. I no només en Piave, sinó Andrea Maffei. És la primera òpera de Verdi basada en una obra de Shakespeare. Verdi sempre va voler posar música a les obres de Shakespeare, es sentia molt atret. Aquesta va ser la primera vegada. Ho va intentar també amb Rei Lear, cosa que no va succeir, no va acabar a fructificar, però al final de la seva vida sí que el van temptar, quan ja tenia no sé quantíssims anys, ja era molt gran, i que ja no volia escriure més òperes, van dir, però i si fessis Otello? Oh. Va llamar Otello i va fer Otello. I després encara va fer Falstaff, que està basat en les alegres comares de Windsor, també de Shakespeare. Aleshores, aquesta òpera es va estrenar a Florència, al Teatre de la Pèrgola, al març de 1847. I cuidao, que hem dit març, que jo que em parlava l'altre dia,
de
febrer,
carnaval,
març...
Sí.
El carnaval,
sí, l'època per estrenar òperes.
No és casualitat, és perquè ja ho vam dir, que al carnaval s'afanyaven a estrenar òperes perquè era el moment que es podia fer, la gent es gastava els quartos per anar al teatre, perquè quan arribés la Quaresma tancaven la paradeta i fins després de Setmana Santa allà no hi havia òpera.
I aprofitaven a gastar-se els diners, i recordem que el carnaval cada any canvia del febrer al març.
Clar, clar, depèn de la lluna.
1847 va ser un carnaval doncs del març.
A finals de març, abril, jo què sé. Verdi s'estimava molt aquesta òpera, deia que és la que estimava més, de fet, i la va composar ja a punt de fer-se famós del tot. Ell havia tingut, estem parlant de l'any 47, ell havia tingut el seu gran primer èxit amb Nabucco, al Teatre de la Scala, Va pensiero solari... Bé, doncs Nabucco va ser un gran èxit, però aquí va començar a... Es va fiançar professionalment, però no era tan famós, però sí que va començar a fer moltes òperes molt ràpid, i és el que ell va dir que eren els seus anni di galera.
Anni di galera, i què significa això?
Ah, exacte, doncs... Hi ha gent que es pensa que són els anys de galeres, no? De remar en una... No, és que en italià galera vol dir presó, els anys de presó, perquè està empresonat escrivint el màxim que podia per guanyar-se la vida, no podia triar els llibrets, feia el que li encomanaven, i la qüestió és que no va ser fins just després del Macbeth que va composar la seva trilogia popular, del que hem parlat, Rigoletto, Traviata i Trovatore, que el van consagrar com el més gran compositor d'Itàlia i potser d'Europa. Aleshores, a partir d'aquí ja ell va començar a poder triar els seus temes, a espaiar els temps de composició, a cobrar més calés, i va ser el compositor més important d'Itàlia de tota la segona meitat del segle XIX. Aleshores, avui, en aquesta òpera, a Macbeth, ja trobem algunes característiques del Verdi, pròpiament Verdi, el ADN verdià. Vols que ho repassem?
I quin és aquest ADN? Va, number one.
Number one. Per començar, fixem-nos ja una cosa molt, molt típica de Verdi, que és donar-li el protagonisme al baríton, a la veu del baríton. El títol, Macbeth, es refereix al rol protagonista, que és per veu de baríton, té grans moments de lluïment, fins al punt de que codifica i dona sentit a una vocalitat que li diuen el baríton verdià, que és un tipus de veu robusta, però flexible perquè tingui una gran noblesa a la línia de cant.
Per tant, no és fàcil trobar els cantants que puguin donar vida als personatges de Verdi?
Jo crec que per la veu de baríton, cantar Verdi seria la meca, no? Vull dir, és molt inspirador, vull dir, perquè realment són personatges molt importants que canten coses molt importants i molt boniques, com aquesta òpera, com Nabucco, Simon Boccanegra, aquest mateix Macbeth, I a part del baríton bardià i del seu protagonisme, també el protagonisme del cor. El cor, com ja havia sortit a Nabucco, el famós va pensiero sulali, doncs bé, el cor és un protagonista més, i ara ho sentirem en aquest gran concertant de l'acte primer. Això és bastant habitual també en Verdi, que al final del primer acte, o sigui, en més actes potser el segon, però no al final de l'òpera, sinó abans d'un intermig, diguéssim, perquè la gent se'n vagi a fer el pipí i veure el bar, fa un gran final d'un tutti concertant preciós, i anem a sentir ara un momentet d'aquest final del gran concertant, del final del primer acte de Macbeth, on s'anuncia la mort del rei Duncan, i tothom queda horroritzat. I ho sentirem amb la versió de la Fundació Òpera Catalunya, que ens cedeix els àudios en aquesta col·laboració, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada.
Jo no l'he vist en directe, però això ha de ser impressionant viure-ho en directe.
Això és òpera amb majúscules. I el que, si us he fixat, a mi el que em té també el cor robat és sentir la poderosa veu de Maribel Ortega sobresortint per sobre del tutti orquestal i tot el cor i tots els solistes cantant a ple pulmó i... Apa!
Sí, la tens allà, no? És impressionant. I la percussió en una orquestra quan s'utilitza... Verdi? Em fa l'efecte que també ja utilitzava, no? El cor, la percussió...
Tot l'orquestra, o sigui, té...
Tota la carne de l'assador.
Clar, tot ple coneixement de tots els recursos orquestals i vocals i dramàtics, i aquí ja es nota. O sigui que val molt la pena anar-la a sentir, perquè això en directe és molt, molt impressionant.
Què més ens pots comentar d'aquesta òpera, Marc?
Doncs bé, això... Verdi aquí ja demostra una maduresa i aquesta experiència que comentàvem, i ja té en compte el sentit dramàtic de la seva música. I bé, el títol és, com dèiem, Macbeth, però podria ser Lady Macbeth, precisament perquè escriu un rol magnífic per la soprano, però no busca una soprano com sempre, com es feia just uns anys abans, amb Rossini, Bellini, Donizetti, que són, diguéssim, els precursors immediats de Verdi, que era l'escola del bel canto. Mm. El del canto romàntic, que ja tenia en compte una mica el drama, però que encara el protagonisme estava una veu bonica, melodiosa, que feia un cant ornamentat, molt virtuós, amb aguts i agilitat i de gran efecte, però sobretot bonica. Aquí no. Aquí va deixar per escrit que el personatge del Lady Macbeth no necessitava una veu bonica, sinó més aviat una veu aspra i amb un punt diabòlic. I escriu un rol super difícil i super exigent, que necessita molta potència, però també molta flexibilitat i agut i tot. Però, mira, ara ho sentirem. Sentirem la cabaleta de Lady Macbeth, Or tutti sorgete, cantada per Maribel Ortega, que està esplèndida en aquest rol. I una cabaleta... Bueno, no sé si... cal explicar que és una cabaleta?
Sí.
Ah, val. Perquè una cabaleta és, dins d'aquesta època, encara... Encara l'òpera està compartimentada en formes musicals, no?
Uh-huh.
Un duo, un cor, una ària... Tal. Hi ha una estructura que podeu reconèixer fàcilment en aquest període, que és l'escena. Una escena que està composada d'un recitatiu, que és la part com parlada, diguéssim, encara que cantin, on l'important no és la melodia, sinó el que estan
diuen,
dient.
No?
Aquí és on passa l'acció, no? Escolta, que vaig a comprar el pa, no, porta diners, no sé quant. Bueno, doncs això. I després ve l'ària, que és l'expressió d'un sentiment amb un tema melòdic principal, que comença i acaba, la gent aplaudeix, i aquí expressa l'al·lusió que li fan a comprar el pa, no? I, oh, quina al·lusió, perquè anirà allà, i ho expressa, no? I després ja pot ser un moment de, diguéssim, de pont per arribar a una segona part, que és la cabaleta. és el que sentirem ara. La cabaleta, en contrast amb l'ària, té un ritme més rítmic, sol ser més alegre i sol ser doble, o sigui que es fa dos vegades, com és ràpid, dona temps de fer-la dues vegades i amb un, diguéssim, una coda final, amb un final bastant lluït i espectacular. Anem a sentir-ho per Maribel Ortega. Mireu l'acompanyament orquestal. Xum-xa-ta-ta-xa-xa-xa-xa-xa.
Déu-n'hi-do, sí que és una peça exigent, no?, per una soprano.
És molt exigent perquè ja veus la baguassa que ha de tenir per fer aquests greus, per fer aquesta potència que té la Maribel, però a més li demana agilitat. Notes ràpides, que una veu tan potent, clar, és com posar això, un camió a ballar ballet, no? Vull dir-te, clar, és que té potència la veu, no li demanis també agilitat, i Verdi li demana tot.
És clar.
És que déu-n'hi-do, hi ha poques sopranos que puguin fer també com ara hem sentit, no? De fet, és com la primera, en Nabucco, hi ha un rol també a Abigail, la filla de Nabucco, que també és superexigent en aquest sentit, i tant ho era que la primera soprano que ho va cantar, que es deia Giuseppina Strepponi, es va arruïnar la veu cantant-ho.
Oh, es va fer mal.
Sí, va perdre la veu, però va guanyar l'amor, perquè es van enamorar de Verdi. I va ser un amor per tota la vida. Verdi havia quedat de vidu i van estar... Sí, sí.
M'ha agradat això de... Va perdre la veu, però va trobar l'amor.
Ai, fins aquí. Consultori sentimental de... Sí, una mica sí.
Continuem. Ara que parlàvem... Però ara no estem parlant d'una història d'amor amb aquesta òpera, no?
No, no, res de veure. No, clar. Bueno, per fi, això t'està molt bé. Per aquest període que dèiem sempre, no? Mm-hmm. Típic tòpic argument de tenor i soprano que s'estimen, que volen fer l'amor, vaja, i que el baríton intenta que no ho facin.
Sí.
I això acaba malament, si és una opera... No, aquí no, aquí no hi ha història d'amor. Diguéssim que...
És un tema d'ambició, és una
òpera. És un tema d'ambició. Sí, és que cada novel·la de Shakespeare té un tema, no? Vull dir, Otello són els gelos, aquí l'ambició, Hamlet el dubte...
És molt humà, Shakespeare, al final. I molt actual, molt camaleònic. Es pot portar a qualsevol moment històric.
Totalment.
I trobarem un Macbeth, trobarem...
L'ambició, sí.
Romeu i Julieta.
Ah, exacte. Sí, la veritat, són universals, aquestes històries. I la gràcia està en que això, que aquí el protagonista és Macbeth, i l'ambició, el repte de si és capaç de complir el seu destí, si és prou valent o prou ferm, i després també la relació que té amb Lady Macbeth, que té aquest punt diabòlic i de xantatge emocional, sexual, de si no fas això no ets prou home per mi, no? I l'altre, i com ella també acaba boja, diguéssim, que això també és típic de l'època, una escena de la bogeria, no pot faltar.
I per una dona.
Clar, una dona per una dona, clar, pobreta, sí, sempre sí. Acaben... Sí.
És que Lady Macbeth és ambiciosa, però a través del seu marit.
Clar, en aquella època...
La dona
un remei.
No,
sí.
No podia ambicionar bé gaire cosa.
No, no, però l'ajuda, això, l'esperona a matar el rei Duncan i el posa al límit. Aleshores, aquí el tenor, no, el tenor serà Macduff, un altre noble, però que no tindrà un aspecte destacat dins de la trama.
Doncs Marc, amb quin tema acomiadem el programa d'avui?
Crec que la millor manera d'acomiadar aquest episodi d'avui és sentint un dels duets de Macbeth amb la seva esposa, Lady Macbeth, concretament del primer acte, un fragment on ella està manipulant ja l'ambició del seu marit per donar-li coratge per cometre el crim que l'ha de convertir en rei. Ho sentirem amb les veus de Maribel Ortega, soprano, fent de Lady Macbeth, amb el baríton Toni Marsol, cantant el rol de Macbeth, sempre amb la Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada, en aquests àudios cedits per la Fundació Òpera Catalunya.
I recordem que si us ha agradat i voleu escoltar més de Macbeth, aneu al perfil de Pròpera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
Efectivament, i també ens trobareu a Facebook, Twitter i Instagram o al nostre canal de YouTube o al web a propera.cat, on hi ha totes les activitats que anem fent puntualment. Seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols i bona òpera!
Bona òpera!
Viu l'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.